Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I obrim aquesta segona hora del magazín des d'ara fins al punt de la una. La una notícies i com fem sempre, com obrim aquesta segona hora amb la Bel que ens parla de quins seran els temes que tractarà l'informatiu. Abel, bon dia, bona hora, benvingut.
Bon dia i bona hora, Joan. Bon dia i bona hora a tothom i a tota dona.
Ja, ja.
Gràcies.
Vinga. Notícies, i ara ens fas un abans quins seran els temes que tractarem.
Començarem amb el seguiment a les mobilitzacions en contra de la sentència del Tribunal Suprem, no al nivell lamentable que es va veure ahir a la nit a Barcelona, sinó a nivell ciutadà, a nivell de mobilització territorial. Mig miler de persones a l'acte unitari del món local contra la sentència del Suprem que es feia ahir a la tarda a Torroella. Va ser la culminació de les diferents marxes lentes que havien sortit de l'Escala recorrent o unint-se a les de Bellcaire Albons i arribant a l'Empalma, les que venien de Jafre i Verges. Arribant a Torroella s'unien amb una altra columna que venia de l'Estartit i es feia aquest acte al pati del Museu de la Mediterrània, l'edifici que es coneixia com a Can Quintana. Era un acte unitari convocat pels partits independentistes gironins i que tenia sobretot el moment més emotiu en la intervenció de la Montserrat Bassa, germana de la Dolors, exconsellera i una de les condemnades, concretament a 12 anys de presó. Les mobilitzacions continuaran i dins aquesta crònica i explicarem la participació escalenca, per exemple, avui a la marxa per la llibertat, en la columna que sortia de Girona en direcció cap a Sils. Diferents vehicles de l'Escala han sortit cap a Girona per unir-s'hi. A banda d'això, recollim o repassem un o diferents fragments de l'entrevista a la casa de la Vila d'aquesta setmana, on intervenia el regidor portaveu de Junts per Catalunya, Robert Bosch, que en unes declaracions explicava que creu que sense Vila no es pot tirar endavant la independència de Catalunya. Lamenta que els polítics d'una i altra banda no hagin fet la seva feina. La Junta Local de Catalunya contra el Càncer organitza una xerrada avui al vespre i una caminada nocturna dissabte en la Setmana del Càncer de Mama. Setmana o dia, dissabte, dia 19, és el Dia Internacional del Càncer de Mama. Amb lectura local, val a dir que l'última activitat de la Junta de l'Escala, de l'Associació contra el Càncer, la postulació que van fer el dia de la Festa de l'Anxova, es van recollir fins a 2.600 euros en donacions. Una de les activitats per fer, i una altra que passem balanç, és de la ruta de l'etapa de l'Anxova, perquè no sé si ho recordes, Joan,
però
a l'Escala s'ha fet la novena ruta de l'etapa de l'Anxova. Fa uns dies que es va acabar ja.
Curiós.
Però el recompte ha costat de tenir-lo completat. Avui sí que podrem donar xifres ja detallades de com va anar. De moment, us avanço les tapes guanyadores. L'etapa més votada per la gent que la feia és la que servia al restaurant Del Arte. L'etapa més original és la que servia al restaurant Mas Conques. Més dades a la una dins l'informatiu. On parlarem també d'esports i de la curiositat que els alumnes de jiu-jitsu adaptat de l'Escala participaran el 16 de novembre vinent en una competició a Sant Sebastià, a Donosti, a Euskadi, una competició en què hi prendran part escoles de referència de tot l'estat espanyol. Els escalencs o la gent del jiu-jitsu adaptat de l'Escala, com no, han acceptat la invitació i ja tenen ganes, ja van fent creuetes els dies que queda per marxar cap al País Basc. Recull d'agenda d'activitats i el temps amb Sergi Corral completen l'informatiu d'una jornada en què quedarà un cel més clar, però amb núvols prims que repetiran també demà. Ambient contrastat. Contrastat vol dir contrast entre la temperatura de nit i de dia.
És que algú va mirar allò que sigui veritat, no?
Ah, és això?
Contrastar la notícia.
Contrastar-ho. Contrastar-ho vol dir agafar dades d'un observatori
i de l'altre.
I de l'altre. I amb tot això es fa el promís. No, però si el dematí fa molta fred i a la tarda fa molta calor, hi ha un contrast de temperatures. És això el que vol dir en Sergi?
Això...
No? No va per aquí?
No.
No va per aquí. Va. Jo va. Estava convençut que... Guita, plego les, les orelles, plego les orelles i... Vale, doncs, dichos de mi que...
Això ho diuen, però contrasten.
Home, feia fresc aquest matí.
Home, i tant.
No sé si per això es van encendre totes aquelles fogueres en ple Passeig de Gràcia ahir al vespre.
Per la fresca.
Per la fred, devia ser per la fred.
Per la fred, clar.
Pas per res més.
Clar.
No, pas perquè...
Pas que els Mossos no van entendre, van dir, no ens piquem, escalfem-nos tots junts i ja està, i passarà la fred.
Amb una mica de diàleg no es podria solucionar millor, això.
Aquí està, aquí està.
Cas on dines. Això és el que donarà de si l'informatiu local d'avui, just després alcaldia, en directe amb Víctor Puig, alcalde de l'Escala. Què li preguntaríeu a l'alcalde?
Vinga.
Quina qüestió us preocupa? En l'àmbit local o en l'àmbit nacional? I que ell pugui respondre, és clar. 972-77-1000, trucada en directe de 2:15 a les 2, 627-40-53-99, missatge de WhatsApp des d'ara i fins al moment que vulgueu. Si no entra el vostre missatge el dia d'avui, entrarà, això sí, a la setmana vinent.
És que a l'alcalde no li donem ni... el comodín del público, ni la trucada telefònica,
no,
ni allò del passapalabra.
Passapalabra.
Imagina't que preguntes i... No, passapalabra.
Ja pots parlar de passapalabra? Però es veu que l'han hagut de tancar.
Sí, l'han tancat.
Perquè no tenien drets o perquè...
Sí, perquè no són tot de drets.
Ja tenim dret a citar nosaltres la paraula passapalabra?
Bueno, una passapalabra no és
passa
una...
La cabra,
passa la cabra a la sapa.
Sapa la trava.
Això que és una paraula que no està pas registrada, no?
Bueno, fa de mal dir. Que no es vingui algú amb la gravació d'aquest programa i vau dir i això no es pot dir.
Bueno, nosaltres donem la notícia, no?
Donada.
Que sapa la prava no...
Resumint. Què li diríeu a l'alcalde? Truqueu-nos, envieu-nos missatges, ni que sigui un correu electrònic, radio@lescala.cat. Ho farem arribar a l'alcalde i en parlaríem de 2:15 a les 2.
Molt bé, Abel, doncs gràcies per l'abans i t'esperem al punt de la 1 per anar ampliant continguts.
Va, doncs fins a la 1.
Bé, doncs aquest era l'abans de l'informatiu que ens feia l'Abel de les notícies que es tractaran al punt de la 1. El que farem ara aquí és continuar el Guerra. Avui amb una petita alteració del que és el programa. Els explico. Doncs ara, després de l'informe... dues alteracions. Després del que és l'abans de l'informatiu que ens ha portat a l'Abel, i d'escoltar una cançoneta, una peça musical, doncs ens anirem... a escoltar, anem tots junts, tots els oients, a escoltar la Montse Hidalgo amb l'Aigua Clara, perquè ens havia quedat aquest espai, ens havia quedat pendent per falta de temps de poder entrar a la primera hora, vol dir que l'escoltarem ara a la segona hora, l'Aigua Clara amb Montse Hidalgo. Per continuar després amb l'agenda d'activitats, avui també tenim l'altre esport amb l'Eli Jiménez, que avui ens porta un esport que es va practicar aquí a l'Escala, que inclús es va adaptar, la va adaptar al pavelló perquè hi poguessin jugar. Ells van començar a jugar aquí a la pista de l'escola Empúries, però després van anar a acabar els últims anys jugant a la pista del pavelló, inclús va haver de posar-hi unes tanques de protecció. Però no, un esport que no va tenir continuïtat. Estic parlant del hockey línia. Durant no sé quant d'anys l'Escala hi va ser-hi present a la competició, inclús els primers anys ja estem dos equips. Doncs avui l'altre esport parlarà del hockey línia. També tindrem, com no, el nostre gran ratxó de Baltasar amb els seus poemes, avui amb la cançó de la mort de Josep Maria de Sagarra. I tocaria el safareig de la Nuri, però com que la Nuri la tenim de vacances, la tenim de creuer, que ja va dir que ens explicaria tots els ets i uts, com, bueno, tot el que es pugui explicar, com torni a estar dimecres que ve aquí entre nosaltres, en el més calent a l'Aigüera. Doncs avui, arrel de la notícia que es donava ahir a l'informatiu, que ens diu que el Camp del Pilar ens vol fer un homenatge a Carlos Pous, un dels veïns més actius del barri, un dels quasi podien dir dels pioners d'aquell barri del Camp dels Pilans. Doncs nosaltres aquí també ens volem afegir-nos en aquest homenatge i avui escoltarem una entrevista d'aquelles que ja havien passat en els moments pel record a Carles Pous. Aquestes entrevistes els va fer Jordi Piqué a la seva primera època el torn a tocar Sam com era més magazín que programa musical. Actualment, torn a tocar Sam és un programa musical que el podem escoltar cada divendres i cada dissabte a Ràdio L'Escala i també altres emissores gironines i de Barcelona que el passen. Però al principi, com va començar, doncs, hi havia un apartat d'entrevistes. Doncs avui escoltarem l'entrevista que va fer Jordi Piqué a Carles Pous, com homenatge a un dels veïns més actius, un gran sardanista que moltes generacions d'escalencs han après a ballar sardanes gràcies a ell, amb la feina que feia juntament amb altres col·laboradors dins l'agrupació sardanista Avi Sasso. I també aquí a la ràdio fent el programa juntament amb l'última època que va fer juntament amb en Jordi Gallegos, l'Obligat de Sardana. Molt bé, amb tot això, doncs continuem aquí el Més Calent a l'Aigüera. I ho farem, com dèiem, amb música, la música que ens acompanya amb Gertrudis, amb aquest tema, el sentir la rumba. A ritme de rumba comencem musicalment aquesta segona hora.
El més calent a l'Aigüera.
Era el Gertrudis, el sentir la rumba. I ara el que sentirem amb més ben dita, escoltarem més l'Aigua Clara, que ens porta la Montse Hidalgo, amb una entrevista a Teresa Vallverdú, advocada especialista en el dret penal i membre del col·lectiu Drets per conèixer alguns dels temes jurídics de la sentència dictada pel Tribunal Suprem. Tot això el que ens porta avui, que de fet, com ja els explico, havíem de sentir, havíem d'escoltar el que era la primera hora, però bé, el recuperem ara.
Continguts en xarxa. L'Aigua Clara, amb Montse Hidalgo.
Gairebé 100 anys de presó, un segle per a 9 líders polítics i de la societat civil. El Tribunal Suprem ha imposat penes pels delictes de sedició, malversació, deixant a banda el delicte de rebel·lió. Avui volem treure l'aigua clara sobre aquesta extensa sentència. Teresa Vallverdú és advocada, especialista en dret penal i membre del col·lectiu Drets. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Què tal?
Hem estat de xoc encara.
493 pàgines, a mi em semblen una barbaritat. No sé si aquest volum d'entrada és habitual.
Hi havia un professor a la meva universitat que deia que quan havies de posar un recurs, si tenies la raó, amb un full n'hi havia prou. Jo crec que això explica molt bé que quan has de donar tantes explicacions és que has d'encabir alguna cosa inexistent dintre d'un petit article del Codi Penal que té límits, igual que una fandilla, quan t'engreixes un quilo de més i ja no t'entra, doncs aquí la fandilla està a punt de rebentar. I és el que hem fet.
Sedició. Hem sentit a parlar mesos i mesos i mesos d'una paraula que era rebel·lió, que implicava violència. Això ha quedat a banda i sentim que la condemna és per sedició. Ens pot explicar què vol dir?
Sí. Si m'ho permet, abans faré un petit apunt, i és que tots aquests mesos que hem sentit parlar de rebel·lió, no només hem sentit parlar de rebel·lió dintre del procediment, dintre del judici mediàtic televisat, sinó que hi ha un senyor que es diu Llarena, que cada vegada que li demanaven la llibertat pels presos que tenien presó provisional, deia que no. I com es basava la negativa? Dient que hi havia delicte de rebel·lió i que hi havia violència. Per tant, aquests senyors porten 2 anys a la presó en base d'un delicte que ara ens van dir que no existia. Això és important tenir-ho clar. Tema sedició. Jo el que volia explicar, sense ànim de fer-me pesada, és que la gent ha de comprendre que el Codi Penal funciona d'una forma molt, molt, molt simple, tot i la complexitat. Les accions s'han de posar dintre d'un número, que és el número del delicte. Però aquest delicte, perquè es pugui aplicar, té una sèrie de requisits i s'han de complir tots. Per què? Perquè en el cas que un requisit no es compleixi o hi hagi el més mínim dubte, que això és un latinajo que diem als advocats una mica estirats, in dubio pro reo, vol dir que en cas de dubte s'ha d'absoldre. Llavors jo avui m'he permès fer una petita recopilació d'aquests requisits, perquè en comptes d'explicar què és la sedició, explicant els requisits, la gent ho entendrà molt clar. Quan parlem de sedició, la primera pregunta és qui pot cometre aquesta sedició? I el Codi Penal ens diu los que se alcen, que això ens sona una mica allò el dia de l'alzamiento nacional, no? La RAE, la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola, diu que alzarse és una agitación desordenada i ruidosa producida per una multitud. Això va passar a l'aeroport del Prat. Per tant, qui ho pot fer, el que se alce? Com s'ha d'alçar? Pública i tumultuàriament. Pública és evident que vol dir que no et pots alçar tu sol a casa teva al sofà, ho has de fer davant de més gent, però tumultuàriament és un concepte molt curiós, perquè tumultuàriament al mig té un concepte que és de multitud. Què vol dir això? Que si algú ha de ser acusat i condemnat per aquest delicte, no pot ser que se li atribueixi a una acció que ha fet ell sol, perquè la multitud, de fet, la descripció de tumulto comporta que hi hagi una quantitat nombrosa de gent que facin servir, doncs, com a protesta aquesta multitud. Després, per què? Els que se alcen pública i tumultuàriament, per què? Per impedir o a la força o fora de les vies legals, diverses coses. L'aplicació de lleis, l'exercici de les funcions de les autoritats, i aquí, per posar un exemple, seria la secretària que, pobra dona, va tenir que saltar pels terrats perquè no li van deixar fer el registre, que per cert es va acabar fent, o els que no compleixin les resolucions judicials. Això és la sedició. Què passa? Primer apunt, que si amb aquest delicte que acabo d'explicar un li treu els requisits de tumultuario o li treu els requisits d'alzar-se, què queda quan algú sol no compleix? Una desobediència, que és l'únic delicte que, al meu pobre entendre, s'ha comès, si és que, o sigui, que s'ha comès o que es podia haver tipificat a la sentència amb una mica de dignitat.
Però estem parlant d'un delicte, el de sedició, molt greu, amb unes penes molt greus. Ja circulen moltes comparatives, que sempre hem de dir que les comparacions són odioses, respecte d'altres delictes molt greus, en quant a penes.
Una agressió sexual, que vol dir que hi hagi més que un abús, perquè ha d'intervenir la força, pot arribar, bueno, una persona se la pot condemnar perfectament a 15 anys de presó. I un abús, que un abús vol dir, doncs, tocar una part íntima d'algú sense fer res més, pot tenir penes de 8 anys. Els assassinats igual, l'homicidi i l'assassinat, és el que dèiem abans, dintre del mateix article, hi ha casos de més gravetat a menys gravetat. Però realment són penes que són molt altes. I per què són tan altes? Perquè aquest tipus de penes estan pensades per estats excepcionals. No sé si dir de guerra, però quasi, és a dir, és com l'estado allò de estado de sitio, estado de excepción. Molts advocats, i jo crec que m'ho puc permetre perquè crec que molts advocats pensaran, ostres, després a mi també m'ha passat, aquests articles els vam llegir quan fèiem la carrera. No els hem tornat a llegir mai més, perquè eren articles que era impensable que alguna vegada els féssim servir.
Ens hem de preocupar els ciutadans a l'hora de manifestar-nos que se'ns digui que estem participant en tumultos i que ens estem alçant, per exemple?
En unes condicions normals li hauria de dir que no. Però com que les condicions no són normals, quan algú doncs, entra a casa d'una persona i li troba una olla i l'ejia i li atribueix un delicte de terrorisme i estan amb cel·les incomunicats a l'Audiència Nacional, jo no vull alarmar ningú. Vull que la gent, en comptes d'espantar-se, es faci forta, però que vigilin, que tenen ara, doncs, han establert uns sistemes d'imposar la por que passen una vegada més per un ús inadequat de la via judicial. La via judicial és un instrument, i abans de començar comentàvem que jo als meus alumnes de la facultat sempre els dic, heu de saber que la justícia no existeix, però el dret havia de ser un instrument que es pogués fer servir, però sempre dintre d'uns paràmetres i d'unes normes. En dret penal hi ha un principi que a mi m'agrada molt, que es diu igualtat d'armes, que vol dir que encara que un acusi i l'altre defensi, sempre tenen les mateixes eines. Aquí no, aquí juguem. A mi que m'agrada el futbol i soc del Barça i d'una entitat que es diu Senyor Ramon, sempre fem servir exemples de futbol. I és com jugar en un camp contrari, sense porter, amb tres jugadors menys i quasi amb una pilota teledirigida pels altres, no? I ara estem així. Llavors, por? No. Vaig tenir molt d'orgull, no?, del poble català, veient-los allà a l'aeroport, però que no s'excedeixin, que no s'excedeixin i que vigilin poder una mica més del que fèiem fins ara.
Continuem amb els delictes, perquè a més de la sedició hi ha un altre delicte que pesa sobre la majoria dels condemnats en el procés pel Tribunal Suprem, és el de malversació.
El tema de la malversació, al final, explicat de forma molt simple, és donar un ús a uns diners que tens de forma legal a un fi que no estaven destinats. Llavors, o un fi personal o un fi propi. Llavors aquí també és veritat que dintre del delicte de malversació, doncs el que es fa és posar èmfasis, per exemple, en les quantitats. La sentència parla que s'ha provat de forma específica que aquesta malversació, és a dir, fer servir aquests diners per fins que no eren els adequats, superaven, sembla, els 250.000 euros, el que fa que puguin establir-se parts de la pena una mica més elevades. Jo em costa pensar que això s'hagi pogut provar, perquè això és un altre, és a dir, aquí, que això també m'agradaria molt que la gent ho entengués, quan un diu que vol recórrer una sentència, no és perquè no en té prou amb que sigui una sentència que no li agrada el resultat. Quan un recorre una sentència, ha de ser perquè la sentència s'ha dictat incorrectament. No s'han respectat els requisits del delicte, hi ha hagut un error en la prova, però què ens passa amb aquesta sentència? Que aquesta sentència és ferma. Per què? Perquè no hi ha el que s'anomena la segona instància. Clar, si tu fas una sentència que saps que ningú pot revisar, tens barra lliure, pots posar el que vulguis, i això una mica és el que ha passat, que amb proves o sense proves, justificat o sense justificar, l'únic recurs on pots anar a parar a Espanya és el recurs d'emparament al Tribunal Constitucional, però és un recurs extraordinari, que vol dir que la sentència ja és ferma i no es podrà entrar amb tots aquests requisits que hem estat parlant, només de si es vulneren o no els drets fonamentals.
Anem una mica a mirar cap al futur. Ara ens acaba de dir que queda aquest recorregut cap al Tribunal Constitucional. Suposo que després cap a Europa, d'això se n'havia parlat molt. Però, mentrestant, què poden fer totes les persones condemnades? Ara s'estan posant damunt la taula termes i conceptes que també se'ns escapen. Amnistia, tercer grau, permisos...
Anem per parts. L'amnistia és un concepte que jo havia sentit. Jo sóc del 71, doncs quan era petita allò que es deia no sé què amnistia i estatut d'autonomia, no? Eren conceptes que no hem fet servir en la nostra època adulta, la gent que tenim quasi 50 anys. Llavors, el concepte més tècnic i més jurídic seria el de l'indult. L'indult és una capacitat que té algú, és personalíssima, de demanar, també ho pot fer alguna associació. L'indult vindria a ser com demanar el perdó. Què passa? Que quan tu demanes el perdó, això té un preu, i el perdó doncs, vol dir que has d'assumir els fets, que t'has de retratar, no? Com es diria col·loquialment. Però, en relació, que és el més pràctic, i no sé si els condemnats estaran per demanar un indult, jo segurament en aquestes circumstàncies no ho faria. Però el que sí que m'agradaria també explicar és que quan en el procediment va haver una part, al final de tot, de conclusions definitives. Les conclusions definitives és el moment on si algú, per exemple, ha mantingut doncs, que hi ha un delicte de rebel·lió, és a l'oportunitat que té, algú vol dir les acusacions, de modificar-ho. Escolti, després de fer el judici ens hem donat compte que ens hem equivocat. Moltes vegades passa, si és un bon fiscal, ja no vull anar per rebel·lió, vull anar per sedició. Llavors, aquesta modificació... En va haver una que va passar molt desapercebuda, que va ser la de l'advocada de l'Estat. L'advocada de l'Estat va introduir un concepte que em sembla que és de l'article 32.5, no sé si ho estic dient al revés ara, però que el que venia a dir és que la capacitat que tenen els presos d'un cop la sentència sigui ferma demanar el tercer grau quedava supeditada, és a dir, que no el podrien demanar de forma immediata. Per sort, la sentència això no ho contempla. I per què no ho contempla? Perquè diu que això és una potestat de les institucions penitenciàries, del jutge que té aquesta competència, i jo no sóc experta en dret penitenciari, però crec que tenen 2 mesos la Junta de Penitenciària per qualificar el grau del reclús. Llavors, si els qualifiquen com a tercer grau, que és viable, perquè no hi ha aquesta limitació que va demanar l'advocacia de l'Estat perquè no s'ha admès a la sentència, al cap de 2 mesos els poden qualificar i podrien ja aplicar un tercer grau. Què és un tercer grau? És una mena de híbrid entre estar a la presó i no, que vol dir, amb matisos, però per fer-ho així en general, que podrien estar fora durant el dia i anar a dormir a la presó. Llavors hi ha de règim més tancat, règim més obert, gent que està a la presó el cap de setmana, però bueno, deixant de banda aquests matisos, que això segur que hi ha algun expert en dret penitenciari que ho pot explicar, si la Junta, el Departament de Justícia, que també ha d'intervenir, volgués aplicar aquest tercer grau, jo entenc que les defenses el demanaran. Només hi ha una trampa amb tot això. Sempre hi ha una trampa. Que el recurs, és a dir, si accedís el jutge penitenciari a donar aquest tercer grau, la fiscalia pot recórrer. I llavors és... Trrr, i qui resol el recurs? No ho dieu mai. Serà la segona al Tribunal Suprem.
Teresa Vallverdú, advocada especialista en dret penal i membre del col·lectiu Drets. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
El més calent a l'aigüera.
Bé, m'imagino que hem pogut treure l'aigua clara de tot el que ens explicava la Teresa Vallverdú, advocada especialista en dret penal i membre del col·lectiu Drets. Bé, doncs continuem aquí amb més programació al Matins en Xarxa. Ah, no, al Més Calent a l'Aigüera, ja no, Matins en Xarxa, ja no. Tot i que sí que tenim algunes de les que són seccions de la xarxa, com la que d'aquí una estona escoltarem, aquest altre esport que ens porta la Eli Jiménez. Però bé, abans d'escoltar l'Eli Jiménez, ens anem amb la poesia que ens recita Baltasar Fons.
La nostra sang pelluca i la veu es va desfent, i la parpella s'acluca i s'esborra el pensament. Quan t'acostes de puntetes després que ha caigut la sort, on t'endús les animetes, dolça mort? Si un sabés on les captives, on amagues el que has pres, però com que quan arribes vas de pressa i no dius res, com que no ens deixes de passada ni una espurna de record, com que ets tan desconfiada, dolça mort. El teu rostre l'ull no fita, el teu llavi sempre és mut. Sabem sols de ta visita per allò que t'has endut. Per quin amo fas comanda? Qui toreja el fel del cor? On tens l'aigua i la vianda, dolça mort? El que feies quan t'arrimes per descloure l'esperit, és que ho fas perquè ens estimes? És que ens porta cap profit? Val molt més deixar de viure? Ens espera un goig més fort? T'hem de rebre viure, dolça mort. És això el que ens esgarrifa, aquest esbrinar impotent, aquesta gran enganyifa de la llum del pensament, i malgrat la nostra tara de viure sense cap nord, quina por que ens fas encara, dolça mort. Cançó de la mort, Josep Maria de Sagarra.
Bé, ho explicàvem, que avui no tindrem entre nosaltres la Nuri Català i que en el seu lloc escoltarem aquesta entrevista que li feia en Jordi Piqué en el seu programa, els inicis del programa Torna a tocar, Sam, a Carles Pous. Carles Pous, que rebrà per part dels seus veïns del Camp del Pilans un homenatge. Aquí, també, volem homenatjar, com no, escoltant aquesta entrevista del Torna-la a tocar, Sam. Carles Pous.
El convidat del programa d'avui és prou conegut. Ens consta perquè, amb un concurs que hem fet abans de fer aquest programa, li han escoltat la veu, l'han conegut i li han dit que era en Carles de la Llum. Bona nit, Carles.
Bona nit.
Coneixen en Carles de la Llum?
Sí, mira, la gent una mica més gran me coneixen per en Carles de la Llum, el més jovenet per en Carles de les Sardanes i d'altres per el de Candàriu.
I nosaltres direm que és en Carles Pous, encara que ja suposo que en aquests moments ja sabreu de qui es tracta, i amb el qual parlarem de diversos temes dels anys 50. Ets de l'Escala?
Haig de dir que sí.
Però no hi vas néixer?
No hi vaig néixer. O sigui, esclar, el 100% puc dir que no, però més de la meitat de la meva vida he viscut a l'Escala. Ja de petitet hi era molt, ja tenia un peu.
O sigui, que ens pots parlar de coses de l'Escala.
Sí.
Perquè si ens diguessis que no, hauríem de tallar aquí ja.
No, puc dir que sóc escalenc.
Com ho veies, l'Escala, des de Sobrestany? O què veies?
Home, des de Sobrestany, que és allò on vaig néixer jo, que deu ser allò terra de ningú, que esclar, perteneixies a Villcaire, a Torroella, i moltes vegades venies a l'Escala.
I l'uno per l'altre?
Mira, anava així. Sí. Però jo era molt de l'Escala, també.
I què hi veies?
Doncs des de Sobrestany, esclar, l'Escala, només vèiem únicament els col·legis.
Cap més edifici? Ni l'església no vèiem?
No.
Devia quedar tapada per algun...
Devia quedar una mica tapada, suposo poder per allà per Can Barretín o per alguna cosa d'aquestes, que llavors sí, era com una masia.
Sí.
I l'única cosa que es veia era els col·legis. cosa que ara és l'única cosa que no es veu.
Ara queda tapada.
Queda tapada.
Queda tapat l'edifici. Veniu a banyar els estius aquí a l'Escala?
Oh, i tant. I tant, oh, tant. Mira, molt anàvem a la Clota, i alguna vegada també a Montgó. El que, esclar, llavors, naturalment, no veníem pas amb cotxe,
Amb què veniu?
Home, amb una tartana, amb un carro, i recordo que passàvem per aquella carretera estreta entre dues parets, amb unes tortes que feia, i mira, fins que arribàvem allà baix a la Clota.
Recordes quan hi estava, des de més o menys, amb tartana?
No, ho trobàvem llarg.
Llarg?
Llarg.
El poder de l'afició d'arribar a l'Escala?
Jo em penso que sí. Jo em penso que sí.
Com eren les platges de gent en aquella època?
Home!
Hi havia biquinis?
Què dius, ara? Mira, me recordo molt, sobretot, no sé, que tinc gust escandalitzi, però vull dir, aquelles dones que, esclar, en lloc de portar un traje de bany, portaven com una bata,
sí,
quedaven estarrufades, sí, sí, posaven a l'aigua i tot això, i bueno, era molt diferent, molt diferent d'ara.
Sí, però llavors aquella roba no quedava enganxada a la pell quan era molla.
Sí,
ja era més provocatiu que pas ara.
Ja hi havia els seus treballs, també, sí, era molt diferent.
Has dit que anàveu a banyar a la Clota i a Montgó, no?
Sí, normalment sí.
Com era la Clota?
Home, la Clota, esclar, molt diferent d'ara.
Hi havia alguna barraca?
Llavors hi havia la platja, esclar, ara és el port, i tampoc és diferent. Llavors sí, recordo que hi havia una barraca que devia ser d'en Costols.
Ah, d'en Pepito, allà.
Pepito, sí, sí. Allà en la finca d'ells. Llavors hi havia una paret, amb unes finestres, que semblava com, no sé, com una muralla.
No sí, jo no la recordo pas,
no
però
recordo què era.
Em semblava que havia sentit a parlar d'algunes restes d'alguna, un port romà.
Podria ser. O sigui que passàvem per sota, per les finestres aquestes.
Doncs l'embarcament d'en Publio Cornelio Scipio, no sé com se deia aquell, que va venir amb 5.000 soldats allà al Palau, potser, no?
Això ha de fer molt de rato, d'això.
Ui, quasi que no se sent.
Ah.
Tota la platja, si podia anar-hi a banyar, aquí hi havia, em sembla,
bueno, una... Llavors hi havia, esclar, l'alambrada aquella dels militars, que ho separava, i clar, ja no podíem pas anar-hi. Però vaja, hi havia un bon tros, i tampoc hi havia tanta gent, perquè, sí, esclar...
És que em sembla que hi havia algú... Jo sí que la recordo, la sorra.
Sí? La sorra més bé més granada, allà.
Jo em penso que era més fina.
Sí, o sigui?
Si algú ens pot treure de dubtes, que ho
digui. Ah, això mateix.
Però jo em sembla que era més fina.
No ho sé.
Tu eres més granada.
Jo em sembla que era més granada, no ho sé.
Potser sí, potser jo no ho recordo tant. O potser, potser que no fos més granada abans i l'haguessin posat sorra.
El que recordo que hi havia una part d'allà que hi anàvem a posar el beure en fresc.
Ah, sí?
Sí. Un ullal, que en deien.
Sí, un ullal.
Que sortia una aigua, no era ni salada ni d'or, és el màstic,
Sí, sí, sí.
I sortia l'aigua molt fresca, l'hi anàvem posant allà.
Sí, sí. Perquè també us hi quedàveu a dinar, o sí, feixis amb família.
Sí, dinar, o almenys les tardes, sí, però moltes vegades dinar. Sí, sí. I quan anàvem a Montgó, quan era més tot el dia, perquè la Montgó era molt més lluny.
Sí, era més lluny, i llavors s'havia d'aprofitar.
Llavors sí, ja es feia l'arrossada o el que fos allà dalt.
I Montgó, cases, quantes?
Ui!
Un piló.
Un piló menys cara. Molt poca cosa hi havia llavors, Suposo que hi havia d'aquelles més pròximes a la platja, d'en Solers, d'en Callol, de Vilanova, i no gaires més.
I de gent, més o menys, també...
Bé, és que llavors de gent, normalment, era la gent d'aquí de la comarca.
Grups de famílies que devien venir
sí, sí, sí. Gent de pagès, gent de pagès.
A dalt, la torre de Montgó, hi devia haver-hi els militars?
A la torre de Montgó no, militars no.
No hi havia hagut militars allà?
En
aquell temps?
En la torre? No.
Bueno, la torre o en aquella caseta que hi ha allà al costat?
La caseta que hi ha a la vora de la torre hi havia el que en deien el gafòmetre, em sembla que era, que feia triangle amb la Clota, la torre de Montgó i Punta Milà.
Sí.
Feia com un triangle, que era la comunicació que hi havia.
A part de venir a banyar, em sembla que m'havies dit que venies a portar-hi llet.
Sí, home. Jo, quan vivia aquí a Sobrestany, a casa meva fèiem de pagès, teníem vaques, i ja em veies anar a mi amb una bicicleta, una cantina que pesava més que jo...
I més que la bicicleta.
I més que la bicicleta, tot plegat, ja ho cap a l'Escala.
I la llet on te la portaves?
Cap a Cala Angèlica. Allà al carrer dels Horts, que ja m'esperaven.
Ah, sí.
I jo a vegades deia amb algú, per què m'espereu? Home, diu, perquè esclar, esperem que arribis per repartir la llet. Espereu per això, o és que llavors l'Angèlica us hi posa aigua? No, home, no!
Se li posava d'aigua aquell temps?
No ho sé.
Poc o molt sí, no?
No ho sé,
poder.
No ho sé. Jo...
De totes maneres, la llet devia ser més bona, llavors,
sí,
encara,
sí, 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 sí. No, era més natural. I jo penso que, de veritat, no se n'hi posava, I no crec que se n'hi posés. Llavors també havia portat alguna vegada amb una altra casa, però jo sí que no recordo qui eren. Era el carrer de... El carrer del Port.
Bueno, el carrer del Port en aquell moment és carrer...
Carrer Caídos. Per favor.
Sí.
I hi havia una casa que em recordo que feien gelats, que era cap allà davant d'on hi ha ara el Banc Comercial de Sant Lanti. Bueno, que tampoc ho és, Comercial de Sant
Lanti. Sí, sí, va.
Hi havia una família allà que me recordo que feien gelats, i també els havia portat, però no recordo ni qui eren ni exactament la casa que era.
No, jo tampoc ho recordo. Si hi hagués algú que ho recordés, ens agradaria dir-ho perquè anem completant
sí, algú recordarà,
història de l'escala.
Algú recordarà, home.
Una gent que feien gelats del carrer ara del Port.
Sí.
Cap allà a Cal Helena, on és ara que havia sigut Cal Helena.
Sí, o potser una mica més
baix.
O potser una mica... No, més amunt de la gent
més
Torrent. Sí, sí, sí.
Però vull dir a tocar per allà, no?
Sí. Jo sé que és per allà.
Mm.
Què vols de per allà?
Hi havia altres llocs que venien llet, a part de Cal Angèlica?
Sí, home. Hi havia Cal Amàlia. Aquí davant de Pequín.
Ah, Campinxo.
Campinxo.
Sí, és veritat.
Sí.
No havien vengut també llet a Can... On era allà? A Campimàs? Sí, allà on hi havia hagut la botiga de la Pepita Batalla i ara la botiga de...
No, i aquest sí que no ho recordo pas. Jo recordo més d'aquests
anys. Sembla que havien vengut llet.
Pot ser.
Me sembla. Molt bé. On t'anàveu a passejar? Llavors ja de més grandets.
Ui.
A passejar aquí a l'escala. Llocs de passeig.
Mira, doncs el passeig n'era un.
Clar, però això se'n diu passeig.
Exacte. I llavors també hi havia moltes roques, que era molt diferent.
Perquè hi havia l'esplanada aquella...
No.
Hi havia haver encara la brana aquella de les columnes.
Sí, fins a la brana de les columnes, sí. Però llavors l'altre ja no.
Llavors ja no, esclar. Ja no. Que era l'estenedor, no?
Ah, exactament, l'estenedor. Que, mira, llavors a vegades tot passejant anaves fins cap als Riells, cap a la Punta, cap a Empúries, i mira, com llavors com que havia la tarda ja al carrer de les Botigues, amunt i avall.
Sí, com era costum.
La Rambla de l'Escala.
Carrer de les Botigues, ja de botigues, no gaires, eh?
Bueno,
quasi haurem de dir el que...
Però allò, també, però llavors ho era, i tant.
Sí, sí. Hi havia alguna cafeteria o algun bar que tinguéssiu costum d'anar-hi, per exemple, a prendre alguna cosa?
Home,
o...
i tant.
Parla'ns-en.
N'hi havia un de molt, almenys per mi, sincerament. I crec que per tots els que anàvem, molt romàntic, i precisament aquest programa ens hi fa pensar molt.
Sí?
Sí. Home, perquè aquella música que sempre poseu de fascinació...
Quina és aquesta música, va?
La fascinació.
Em penso que l'hem posat 3 o 4 vegades, ja.
3 o 4 vegades cada programa, vols dir?
No?
Sí, l'hem posat moltes vegades.
Vàries vegades, sí, però 3 o 4 vegades...
Jo m'agrada molt i ho recordo molt, doncs, hi passava molt bones estones allà en aquella cafeteria.
On estava situada? Perquè, esclar, hem de dir en el que no sap,
mira,
que no és el Trevi d'ara, eh?
Tornem a ser en el carrer de los Caídos.
El carrer del Port.
Del Port, que quina botiga hi ha? L'Helena, no? Ara em penso que és.
La Maria Vilabrú.
O la Maria Vilabrú.
Que després del Trevi va haver-hi el Banc Comercial, no?
Sí, Can Xiquet.
Can Xiquet.
Sí.
Allà hi havia el Trevi.
Hi havia el Trevi, que em penso que és del senyor Vilà, allò, no?
Sí, tinc entès que sí.
I
però qui ho portava?
El portaven Miquel Planes i la Beatriz, que llavors encara festejaven. I mira, i ens van casar, van continuar portant-ho. Però creu-me que era un raconet molt acollidor, si estava molt bé, no era res de bar, podríem dir, sinó que era una cafeteria, el que diríem una granja, una cosa d'aquestes així. I per passar el rato, creu-me que sí estava bé, eh? Sí, sí. I en Miquel tenia molt bona vista.
I què feia quan entrava?
La gent, jo mateix, mira, quan entràvem jo amb la Roser, clar, quan ja festejàvem, doncs quan et veia entrar ja o acabava de tocar la música aquella o no la tocava i ja ens posava aquesta
fascinació.
Sabia que ens agradava i no, i sempre ens la posava. Mantenia els clients.
Sí, sí.
En sabia.
Recordes de quan la televisió la varen col·locant aquí en el Trevi?
Sí, més o menys sí, però avui tampoc...
Perquè tinc entès que va ser un dels primers
llocs de l'escala. Sí, un dels primers que va haver, sí.
Em sembla que era una televisió petita.
Sí, home, i tant.
Que des de fora nosaltres érem petits, l'anàvem a veure... I quasi no veia res, però semblava que...
Semblava qui sap què, sí.
De fet, ho era, qui sap què, en aquells moments.
Home, la gran novetat.
Exacte. Recordes algun altre bar, cafeteria, que hi hagués, encara que no tinguessis costum d'anar-hi?
No, jo no hi tenia pas gaire costum d'anar-hi, perquè no n'era pas, però mira, esclar, hi havia a Pequín, a Can Panxo, a Can Trenta, no sé, però a la plaja em penso que n'hi havia algun altre, també.
Hi havia algun altre, potser. Sí, hi havia el bar, el Casa Blanca... O no sé, bueno, no sé si se'n deia el Casablanca. Llavors el portava en Serra.
Per això més cap aquí em penso.
Ara més cap aquí.
Sembla que més cap aquí, podria ser.
Qui era la teva colla? On aquí sortiu o...
A més de la...
De la Roser, exacte. Clar, clar.
Mira, hi havia en Jesús Puig, que ja anaven amb la Maria i anaven fent colla. Mm-hmm. I llavors també l'acabaren ser molt, molt companyes, diguéssim, amb la Roser, en la Teresa Vilabrú.
Ah, la Teresa Pujol.
Teresa Pujol, sí, bueno, esclar. Sí. De Vilabrú, tant.
Ara sí.
Sí, sí. Que llavors ja també ja començaven a passejar amb en Joan i mira, els que anàvem a fer les voltetes, que ens solíem trobar allà a casa seu. Mm. I mira, així vam anar començant.
On vas fer l'Emili?
On vaig fer l'Emili?
Sí.
Doncs mira, primer de tot a Barcelona, al Poble Gran.
Després?
I llavors em varen destinar al Port de la Selva.
I després?
I jo vaig fer mans i mànigues per venir a l'escala.
Ah, és que jo anava aquí.
Sí, sí.
Perquè
sí.
De Port de la Selva i de Barcelona no ens interessa.
I me'n vaig sortir, eh? Me'n sí? Vaig sortir, sí, sí, sí.
L'últim cap aquí, cap al Milà, la Clota?
Sí, 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 no al Milà, al Milà.
Al Milà.
Al Milà.
I quin mando recordes d'aquella època?
Era el capità aquell, en Damián.
Capità Damián.
Que em penso que llavors vivia aquí al Port d'en Perris, sembla.
Sí, sí, vivia al Port d'en Perris.
Sí. Llavors hi havia...
Els pescadors, em sembla.
Ah, exacte, sí, sí.
Sí, jo també ho recordo.
Llavors hi havia l'Alférez, que era l'Antoni Martí.
Ah, l'Antoni Martí ja ell era aquí.
Sí, sí, que llavors també festejava.
A la Lola.
A la Lola, doncs. Sí, sí. Llavors hi havia un tinent que estava... Quan hi ha un tia al càmping d'en Sunyer, aquí al Camí Ample.
Sí.
Estava un piset que hi havia allà sobre, em sembla que deia Pons, aquell xicot.
No el recordo bé.
Estava allà, sí, estava sí. Allà. I llavors també el que recordo molt era aquell, que penso que tothom el coneixia, el Sargento García.
I el Maestro Armero.
I el Maestro Armero.
Hi havia Maestro
sí,
Armero.
Sí, home, sí. Era la parelleta que sempre anaven apujat un amb l'altre perquè, pobrets...
Si no, haguessin caigut.
Anaven en terra, però anaven en vela.
Recordes algun company que hagués fet l'Emili en tu, aquí al Milà?
Sí, home. Mira, d'aquí al voltant n'hi havia molts, clar, tant se val. Però aquí a l'escala hi havia en Francesc Puig, en Jesús... Mm-hmm. No, en Francesc Puig, sí, que ho dic bé.
Sí, Francesc.
Tito, sí. Sí. En Jesús Puig, també, de Vivera.
Parlant de... Abans hem parlat de la llet i ara de l'Emili no tenies pas la vaca?
No.
Tenies, la vaca.
No la vaig pas tenir mai.
Perquè
no.
Què era això de tenir la vaca?
Home, sí, allò...
Potser hi ha algú que no ho sap.
No, era tenir la vaca.
Era un enxufe que
tenia. Sí, ah, exactament. Allò sí que era tenir la vaca, de veritat.
Jo recordo d'un que tenia la vaca i només baixava la llet i cap a casa.
Exactament, bueno, el que mantenia la vaca.
Sí.
Això vol dir que tenien la vaca a casa seva, l'alimentaven, al dematí trevien la llet, la portaven al capità i feina feta fins demà.
Feina feta fins l'endemà.
Valia la pena tenir la vaca, eh?
Perquè vosaltres us hi viu de quedar-hi a la bateria o anàveu a dormir cada dia a casa?
Els que eren més a prop n'hi havien que anaven a casa.
Ja us deixaven anar.
Però els que eren una mica més lluny no, llavors ja no.
Sí.
I saps què passava? Que aquí hi havia poca gent llavors. I tots eren de la comarca.
Parlant del Milà i de les bateries, me sembla que m'havies explicat que te'n recordes de quan varen fer les bateries, no?
Sí, sí,
tu havies anat a veure-ho?
Sí, 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 jo havia anat a veure-ho. Esclar, això havia ser els anys 40 i una mica més, no sé quins allò.
45, 46, pot ser, no ho sé.
Podria ser, no ho sé, no me'n recordo, jo era molt, molt petitet, però me'n recordo que una vegada ho vam anar a veure quan ho feien, que era molt curiós, perquè esclar, llavors no hi havia la maquinària aquí ara. Sí. I recordo que a cada emplaçament de la bateria era buidat, diguéssim, era com un pou. Sobretot era roca, eh? Mm. I mira, i cop de barrinades i pala i pico, anàvem buidant.
Anar fent forat.
I llavors per comunicar era per túnel, llavors fèiem per sota. Sí, sí.
Déu-n'hi-do, perquè per l'època aquesta...
Onde? Era una obra...
Havia una feinada, una obra sí, faraònica, sí,
sí.
Ja.
I tant. El que, esclar, costava poques peles.
Llavors, qui treballaven allà? Eren gent que havien vingut expressament.
Tot era gent de fora, sí, sí.
I em sembla que inclús alguna gent d'aquesta s'han quedat aquí a l'escala.
No sé, jo sí que no...
Em sembla que alguna vegada he llegit a les entrevistes de l'escalenc, que algú, per exemple, que havia vingut a treballar això, llavors ja s'ha quedat aquí.
Jo el que coneixia una mica era l'encarregat d'allà, perquè justament vivia a casa dels meus parents, i per això el coneixia una mica, i per això hi vam anar a veure-ho.
Mm.
Però era curiós de veure-ho allò, de la manera que ho treballaven.
Sí, sí. A què es dedicaven a casa teva?
A la meva, de pagès.
Pagès. Parlem, doncs, de pagès d'aquell temps. Tractors?
Ai, què dius, ara?
Ni somiar-ho.
Home, sí, home, llavors quan va venir allò de l'arròs, sí, va començar
a... No, parlem d'abans de l'arròs, doncs.
Però no.
Doncs què feien servir?
Mira, el cavall, l'euga, la mula i el matxo, i anar marxant. I prou, i tu, i l'arada, i amunt i avall.
Que després veniu a plaça a vendre, com s'ha
sí, acostumat. Sí, també havíem vingut bastant, sobretot l'estiu. Hi havia verdura, melons, venies allà amb el carro, amb un carro de melons.
Això no ha canviat.
No, melons,
no.
Vols dir?
No, sí, els melons, vull dir, els productes aquests, no, no, no han canviat, això, no? El que passa que potser si eren més bons o més ben cultivats...
Home, no eren de marca.
No eren de marca.
No hi havia etiqueta.
No hi havia etiqueta.
Però eren bons, sí, home.
Productes així d'aquests per les formigues o per... Allò
no
n'hi havia pas posat.
No s'usava bastant, llavors, aquestes coses.
Tant es podia menjar...
Jo penso que ara...
Amb pèl i tot.
Sí, i tant, i sense por. I tant, i tant.
Sí, sí. Bé, ja per acabar, parlem de la teva afició, de les sardanes.
Home.
Ballava sardanes, tocaven sardanes aquell temps, sí?
Sí, home, tocava.
Malgrat tot.
Per la festa major més cara, eh?
A l'estiu no?
No, a l'estiu era diferent, home, alguns diumenges i així, quan hi havia el principal de l'escala. Jo llavors tampoc, has dit la veritat, tampoc ni tenia l'afició que tinc ara, eh?
Sí.
Perquè ara no sé si és...
Una afició o una dèria.
O una dèria, ja podria. Ja...
Hi havia alguna sardana prohibida, això sí, potser, no?
Llavors, home, la Santa Espina...
Santa Espina?
Ni en broma.
I si, per exemple, algú telefonava a Ràdio L'Escala, bé, llavors...
No, Ràdio Girona, per exemple,
demanaven què deien.
Sí, home, deien que no podien complaure perquè no és prohibida
per l'autoritat. Per l'autoritat o per el que fos.
Però ja tothom sabia què volien dir.
Sí, sí.
No, no podien pas tocar. Llavors, quan van començar a tocar-la, més tard. Però no cantada, eh? Cantada no, cantada va costar una mica, eh?
Sí, sí. Aplecs?
Aplecs, sí, home. Sí, sí, no, ja n'hi havia, esclar, ja n'hi començava a haver. Aquests més antics, diguéssim, esclar, l'escala tant se val, no n'hi havia pas, no, encara, esclar. I va tardar.
L'escala em sembla que és el 25?
No? El 20 o 21 deu ser, no?
20 o 21, potser sí. Potser és el llibret de la Festa Major, que fa 25.
Sí, sí.
Per tant, no. Alguna població que recordis de que podien fer en aquell temps aplecs?
Com dic, el de Calella, que és un dels antics.
El més antic.
El de Caldes potser que també. Sí, en ser d'aquests més...
Sí. Ja que ets el col·laborador de l'espai sardanístic del nostre programa Torna a tocar Sam i ens tries sardanes una setmana de l'escala i una setmana de composada...
Estrenada.
Bé, i fins aquí el que ens... el que era aquesta entrada que feia Jordi Pica en el seu programa el Torna-la a tocar Sam, com ja explicàvem al principi, que hi havia un apartat d'entrevistes i que d'aquí, en l'espai que vàrem fer i que segurament més endavant el tornarem a recordar en moments pel record, algunes d'aquestes entrevistes, una de les seleccions, els vàrem poder escoltar. I avui, doncs, agafant la notícia que es donava ahir en l'informatiu sobre aquest homenatge que li vol fer en Carles Pilans al Cant del Pous, en Carles Pous al Cant del Pilans, és broma, en Carles Pous, un dels pioners, com deia, de viure en aquesta zona de l'Escala, en aquest barri de l'Escala, i també una persona molt activa, sobretot en el món sardanístic, i també col·laborador, com no, aquí a Ràdio L'Escala. Molt bé, doncs estem a 7 minuts per arribar al punt de la una i estem al moment del sorteig. I com cada dimecres que fem sorteig hauríem de comptar amb la veu de la Nuri, ja t'ho explico que no hi és, però sí que tenim el nostre home a sorteig, que és en Paco Torres. Paco, bon dia, bona hora.
Bon dia, Joan, bon dia a l'Escala i a l'Empordà.
L'alt i el baix, no? Tot dos.
I l'alt, sí, a l'Empordà.
Estem
a la frontera, eh?
Sí, nosaltres estem en
aquí. Caires del baix, l'Escala de l'alt.
I el Bons també del baix, sí. Viladamat de l'alt. Coses que passen.
Que passen, no, però som de l'Empordà.
No sé, tenen a l'hora de posar la ratlla, que la van fer un xic torta. Eh?
Bé, estem amb els sortejos. Mm-hmm. Aquesta setmana tenim dos.
Sí, aquesta setmana s'ha incorporat la pizza.
De pizza-pazza.
Doncs,
el farem el divendres.
Doncs des d'aquí, una vegada més, agrair-los-hi aquest establiment de Riells, i els seus propietaris, que vulguin confiar en la ràdio per regalar cada setmana una pizza per emportar, i donar aquestes pizzas així que, com ens diuen tots els dies, que són boníssimes.
Conscients. Sí, sí. Llavors, jo avui farem el sorteig del dècim.
I avui toca el dècim de loteria.
Sí, que és el número 16.111.
Aquest toca.
De la Real Federació Espanyola d'Esgrima.
Carai. va dedicada a la... Són cupons de federacions? O...
Sí, aquesta setmana, aquest mes, aquests dies són de...
Sí, perquè sempre fan aquestes, sí, aquestes sèries així dedicades... jo recordo, mira, dels primers anys que vàrem començar a fer això eren de clubs de futbol.
Sí, eh?
De
la primera,
divisió,
segona, bona, sí, sí.
I després va venir també futbol femení i també n'han fet diverses i ara amb
ara
federacions.
Ara van fer federacions. Mm-hmm. I, oh, bueno, esperem les trucades al 972-77-10-00 i en el WhatsApp 627-45-00.
El que farem és esperar una trucada més i ja ens posem a sortejar.
Vale.
I dir, mentre repassem tot el que tenim...
La llista que és llarga, eh?
La llista que és llarga, per això...
Està molt bé, aquesta.
Doncs tenim temps a emetre una trucada. També direm que la persona que avui li toqui el dècim, què li passa?
Què li passa? Pues que li toca el dècim, però no pot participar en el sorteig de la pizza patza.
Exacte. I també, com des norma, després també s'haurà d'esperar un temps.
Sí, un mes.
Un mes. Així és per poder tornar a optar
per... 4 o 5 setmanes...
Pel dècim.
Pel dècim. I si és de la pizza...
El pizza ja no hi pot... Bueno...
Bueno, ja en parlarem el divendres.
Perquè em penso que la pizza el que fem sempre doncs, és donar opció a tothom i un cop te toca la pizza no hi ha... Com que no és una cosa llarga com això, no hi ha repetició.
Val.
Molt
doncs
bé.
La llista comença pel número 1, Fina Sabrià, el 2, Miquel Colomeda, el 3, Ramon Ministral, el 4, Teresa Gusó, el 5, Carmen Pallarès, el 6, Francisca Cayol, el 7, la Dolors Llop, el 8, la Manolita González, el 9, Dolors Casadevall, el número 10, Josep Ximinis, el número 11, Carmen Moriscot, i el número 12, la Maria Coll.
Doncs déu-n'hi-do, està bé, eh?
Sí, sí, una llista maca. Mira, quan hi ha més premis, la gent s'anima.
Sobretot, com
també
passa això?
També me trobo gent pel carrer, escolta, que no feu els sortejos ni res. I sí que els fem, però els fem abans de la una. Mm-hmm. Quan falten 5 minuts per la una, fem el sorteig. Pots tocar a qualsevol hora del dia.
Exacte. Mentre hi hagi gent aquí, sí, algun dia tindrem un contestador automàtic i ja els hi donarà número...
A través de la ràdio.
Sí, serà allò que si vol concursar per la pizza, premi 1. Si vol concursar pel descens de loteria, premi 2. Ja si vol concursar per el calçot, no?
Vull dir, cosa d'aquesta.
Ho farem així, eh?
Sí, sí.
Però de moment encara aquesta tecnologia no la tenim, potser la tindrem, però avui anem amb telèfon i en el nostre número de WhatsApp i segurament més endavant, perquè hi ha gent que també li agrada aquesta nova...
Tecnologia,
com és el Telegram, que també ve a ser un WhatsApp, doncs també posarem Telegram perquè vulgui doncs, fer arribar doncs, la seva participació a través de Telegram, que és...
com un WhatsApp.
Avui escoltava que era un WhatsApp, però molt més perfeccionat.
Va.
Molt bé, però això ja ho anunciarem. Perfecte, doncs tenim de l'1 al 12...
De l'1 al 12.
De l'1 al 12. Avui, recordem, sortegem el dècim, la pizza divendres.
Sí, senyor.
A aquesta hora, aproximadament. Molt bé, jo vaig fent relet, i com tu me diguis stop, para o prou, jo pitxo el generar número a l'azar.
Ja, prou.
Prou, vinga. I mira, el 2.
El 2, Miquel Colomeda.
Carai, doncs mira, enhorabona Miquel Colomeda, ja saps que pots passar per aquí, o el que queda ara de matí, o també a la tarda. A la tarda suposo que fins allà a les 8 hi ha algú per aquí, per venir a recollir aquest dècim. També temps demà, que és el dia del sorteig. Si toca i no has vingut a recollir el dimecres, no sabrem qui ets, no te coneixerem, borrarem tot el que ens has dit aquí, i nosaltres poder no hi serem.
No hi serem.
La ràdio, com que pot anar automàticament, irà automàticament.
Val, bé, doncs Miquel, això... Miquel, ja pots venir, Miquelet, més conegut així, pots venir per la ràdio a buscar el dècim.
Tot això és broma, eh? Vull dir, sí. Nosaltres sempre, encara que toqués i no haguéssim vingut a recollir, sabent que seu, nosaltres sempre li faríem entrega del dècim. Nosaltres som com a l'anunci de la loteria, aquell pobre home que tot el bar ho està celebrant i com que ell no ha anat a comprar.
Després,
però van allà i després té la sorpresa que n'hi han guardat una. Ah. Nosaltres som igual.
Sí, sí.
Molt bé, doncs, Paco, ho deixem aquí.
Molt bé.
Vinga, doncs tu ja ara...
No, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Molt bé.
Molt bé. Vinga. Adéu, amics.
Doncs amb l'ajuda d'en Paco hem conegut...